Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia i bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge, estem a punt de començar amb David Morral, el nostre tècnic de so, Jordi Vilajosana, el qui us parla, amb ganes, amb il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens faci la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Avui entrevistarem a Anna Boet, directora de l'Onada de Santpedor, i després parlarem amb Anna Cano, terapeuta psicoemocional, i xerrarem sobre la utilitat de les constel·lacions familiars. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ara ja comencem, és gran ser gran. Bon dia, bona hora, senyora Anna.
Bon dia, Jordi.
Anna Cebrián, directora de màrqueting d'Inforesidències. Avui veurem una segona part de l'Ikigai, però encara no. Començarem amb un consell de salut.
La hidratació és un aspecte fonamental en la salut de les persones grans. Cal beure aigua, però a vegades costa, perquè tenim problemes per empassar. Quan això succeeix, el millor és anar al metge i recordar que hi ha molts aliments que ens ajuden a estar hidratats i potser costen menys d'empassar. Els tomàquets, la síndria, el meló, la taronja, són aliments que ens ajuden a estar hidratats.
Tornem a estar aquí amb el tema del dia i ens has posat tres asos, pot ser?
Tres as.
Tres as? Ah, tres as.
Jo som pòquer.
Ah, vale. Partint d'un bon ikigai. A veure, explica'ns això, perquè jo estic prenent apunts. Igual que ahir, estic prenent apunts sobre l'ikigai.
Molt bé, així és com volies entendre'l bé. Jo et dic el que em va bé a mi. I llavors, doncs, avui el que volia compartir són, diguéssim, per tenir un bon ikigai, és a dir, que jo em desperto pel matí i penso què és el que penso fer, què és el que m'agrada fer, com disfrutar del dia d'avui. Llavors tinc un petit... em faig tres preguntes. I em pregunto a mi mateixa tres as. Bueno, no són... Ara t'explico el de les tres as.
Ah, vale, perquè aquí no hi ha tres as, eh? Però bueno, ara ens ho explicaràs.
Ara us ho explico. Són tres as en castellà, perquè em serveix així.
Vale.
I l'última l'he de canviar una mica, però ja veureu, que és fàcil. Una, em pregunto què tinc ganes d'aprendre. La després em dic que és què tinc ganes d'atrevir-me a fer. A fer alguna cosa diferent. I després l'última A és què vull... Amar, en català, estimar. Però és més fàcil recordar-me de tres as pel matí.
Vale.
Són d'aquestes petites coses que, com el que deia d'oblidar-se o no oblidar-se de les coses, així se'm va molt bé, les tres as. És a dir, aprendre, atrevir-me i estimar. I per què? Perquè trobo que són les tres necessitats o sentiments més humanes que hi ha. Aprendre. En primer lloc, aprendre. Perquè jo crec que aquest sentiment de que estàs millorant com persona... creixent com persona, que estàs aconseguint una versió millor de tu mateix. I això o t'ho aixeques cada dia o t'ho repeteixes o se t'oblida, perquè tots tenim punts bons i punts menys bons. I llavors els nostres punts menys bons són com un diamant en brut, ens hem d'anar llimant una miqueta i hem de ser conscients d'això. I llavors doncs, jo crec que si anem aprenent coses o de nosaltres mateixos o coses que ens ve de gust fer, pues estem disfrutant, ens aporta alegria, ens aporta pues, felicitat i sobretot ens aporta energia i ens aporta una visió positiva, que jo crec que portem dos anys de tanta negativitat que ens hem de crear una curassa per posar-nos, estar, diguéssim, forts dintre perquè tot l'altre no ens afecti tant. Per tant, aprendre és molt important, jo crec. En segon lloc és atrevir-te. I per què dic atrevir-te? Pues atrevir-te a fer alguna cosa nou. Per què? Perquè quan fas alguna cosa nou, els sentiments que t'aporta són una mica de nervis, són emocions, una certa incomoditat, no?, al començament. Però després què passa? Que tens una satisfacció d'haver-te atrevit a fer-ho. I jo crec que pues, això de veure que tu t'has atrevit et fa, és com fer petites passes, després t'atreveixes a fer el següent. I sempre és bo. I després l'última A, que és amar o estimar el que fas, pues, què hi ha més agradable i que t'aporti més satisfacció que el fer algo que t'agrada? És com nosaltres que venim aquí a disfrutar amb les persones que s'estan escoltant aquest diumenge pel matí, i aquest públic que ens està escoltant, que m'encantaria saber més d'ells i que en el nostre Facebook d'Inforesidències es diguessin coses o en el de Ràdio Estel, per saber si els hi agraden aquestes tres idees d'aprendre, atrevir-te i estimar el que fas.
Està pensant una pregunta, però em portaré bé. Llavors ara passarem a uns segons de publicitat i l'entrevista.
Perfecte.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidències.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Llavors, ara, l'entrevista, que està ubicada en una població d'un exjugador del Barça.
Que jo crec que tu la coneixes perfectament, Jordi.
Ah, exacte, sí.
Estem parlant, avui parlarem amb l'Anna Boet, que és la directora de l'Onada, de la residència que està a Santpedor. Bon dia, Anna, què tal?
Bon dia, molt bé, i vosaltres?
Molt bé, també. I l'Anna, a més, està acompanyada d'una resident que es diu Ramona Figuera, que després també parlarem amb ella. Però, Anna, per ara, jo ja sé que Santpedor, clar, ara ho coneix tothom, perquè ja sabem qui, d'on és. El Guardiola era de Santpedor, i llavors jo crec que no hi ha ningú del Barça que no sàpiga on està situada aquesta població.
Exacte.
Explica'ns una mica on està situada la residència dintre de Santpedor, perquè sé que esteu en una ubicació bastant privilegiada que podeu anar al centre amb molta facilitat. Explica'm una mica.
Pues la veritat és que Santpedor és una població que té molta expansió i la residència està com si diguéssim sortint a les afores del poble, però estem molt ben ubicats perquè està com quasi sortint del poble, però si tu surts de la residència i tires a l'esquerra, en qüestió d'un minut ja estàs al casc antic. I és genial, perquè és clar, estem envoltats d'escoles i a més Santpedor té molt de comerç i clar, els avis i les àvies o les famílies quan venen a veure els seus familiars el que fan és pujar a la població i poden passejar pel casc antic, que és magnífic. I clar, això ens dona molta avantatge i és que per nosaltres és un privilegi.
No, totalment, perquè a més hi ha molt comerç, hi ha molta vida al centre de Santpedor, oi que sí?
Sí, és una població petita, però té un encant especial perquè té el casc antic i la veritat és que és magnífic.
Més o menys que hi ha uns 8.000 habitants, per el que he vist, no?
Sí, són 8.000 habitants. Sí.
Molt bé, molt Clarament. Bé. Escolta, digue'm una mica quantes places teniu, i perquè sé que teniu residència i centre de dia, oi que sí?
Sí, nosaltres disposem de 90 places de residència i també tenim centre de dia, i és una residència concertada.
Val.
Tenim places públiques i places privades.
En els dos casos, tant al centre de dia com a la residència, oi?
No, al centre de dia simplement tenim places privades, però tenim tenim dret a la prestació econòmica vinculada.
Clar.
Vale? Sí, les persones reben una ajuda per a poder assumir el cost del que seria el centre de dia. En canvi, amb residència tenim 27 places públiques i la resta són privades amb dret a prestació, la prestació econòmica vinculada que us explicava.
Clar. I com ho teniu quina és la vostra ocupació actualment?
Pues nosaltres ara mateix tenim 74 persones ingressades, però tenim 9 ingressos tancats. O sigui,
val.
Que estem ja a punt de tancar el que és l'ocupació.
Sí.
Llavors estem parlant de 74, més dues places d'aïllament, que són les que ens pertoca ara tenir per Covid. O sigui, estem amb 76 d'ocupació, 9 ingressos confirmats, o sigui que estem a puntet ja de tenir la residència plena.
Carai, molt bé. A més, el que també teniu que feu molt bé a l'Onada és que doneu un servei molt a la població, perquè també feu, diguéssim, és en mida que la gent necessita serveis, els hi aneu oferint, és a dir, que poden primer entrar en centre de dia, i després si poden fer algunes estàncies a la residència, i després, si sí. volen quedar-se, no? Una mica, pots explicar una mica la vostra cultura aquí, perquè trobo que és molt interessant.
Sí, nosaltres tenim el que nosaltres ens definim com una l'onada com una plataforma de serveis, vale?
Correcte.
No únicament tenim centres de dia residències, sinó que a més oferim molts serveis a la comunitat. Això vol dir que nosaltres atenem a les persones en funció de la seva necessitat. Què vol dir? Que si a mi em ve una família i fem un assessorament, el que fem és intentar, o sigui, procurem detectar aquesta necessitat i a millor una família et ve molt capficada de que ha de fer un ingrés a una residència i quan realment la necessitat és una altra. Llavors el que fem és fer trajes a mida, que es diu.
Molt bé.
També ens agrada molt que si una persona vol mantenir-se el màxim temps possible en el seu llar, que no li falti de res. Llavors, què oferim? Pues oferim serveis d'atenció domiciliària, que pot ser tant un servei com d'una gerocultora que l'ajudi a les necessitats de la vida diària,
clar.
O de neteja, o cuinar, o simplement acompanyar, passejar. A més, també tenim mapatge a domicili, també teníem menjador social, però clar, amb el consciente teníem habilitat al menjador social. Ara, amb tot això de la pandèmia, pues, també
ja.
Hem ficat una mica.
Mm-hmm.
Llavors, pues, en funció de la necessitat de cada persona, atenem. Què vol dir? Que la millor comencem amb una persona que l'atenem fins al final de la seva vida al domicili o una persona que comences al domicili i passa per tots els processos, no? Acaba fent la seva vida a la residència.
Clar.
I això també pues, bueno, és l'avantatge, no?, que té l'onada, que és la plataforma de serveis.
Ho trobo molt interessant, sí, el tema de la plataforma de servei, perquè en funció de l'evolució, depèn de l'autonomia i el que vulgui la persona, no?, perquè al final és atenció centrada a la persona, què és el que vol la persona, i en funció d'això us podeu adaptar al servei que realment necessita més, no?
Exacte, és el nostre model, bàsicament. L'atenció centrada a la persona és el nostre model.
Molt bé.
Treballem en base a l'atenció centrada a la persona.
Parlem ara de la residència, que la teniu pues, quasi plena. Llavors, doncs, sé que també esteu molt oberts a la comunitat, i ja sé que amb la pandèmia hi ha limitacions i tal, però sé que fa poc els Tres Tombs, també per Nadal heu fet coses de pastisseria, també museus, teatres... Mm. Explica'm una mica totes aquestes activitats tan maques que feu.
Pues bueno, nosaltres som un centre que ens obrim a la comunitat, ¿vale? I tenim moltes col·laboracions d'entitats o també treballem molt amb activitats intergeneracionals, no? Aquí tenim un centre que és de persones discapacitades, amb les que tenim bastant conveni, fem bastantes col·laboracions, i després també fem col·laboració amb que són les escoles, que per ser un centre petit hi ha moltes escoles, hi ha un centre, un poble petit hi ha moltes escoles, i llavors fem moltes col·laboracions amb les escoles. I com deies, aquest any amb la pandèmia s'ha quedat tot una mica més tancat, però ho hem fet d'una altra manera, ens hem reinventat, no?, com tothom, llavors ens ho hem fet més telemàticament, ens han enviat vídeos, les escoles, i nosaltres també hem fet el mateix.
Clar.
Vale? Perquè normalment fèiem pues, les corals, venien a cantar els nens, no?, i fèiem activitats intergeneracionals, sobretot per Nadal. Després també tenim una coral del poble, que també venen, i llavors tenim dues persones voluntàries que tenen entitats, que és la Rosa, que ens ve fer ioga,
molt bé,
i el Carmelo, que ens fa tai chi.
Ah, ideal.
Bueno, és una activitat estrella. I llavors nosaltres mateixos tenim un programa, un projecte de voluntariat intern per a persones que no formen part de cap entitat però volen venir a fer activitats amb els usuaris, doncs nosaltres els hi fem tot, o sigui, els hi gestionem tot el que seria el voluntariat.
Perfecte.
I com deies, al febrer vam fer pues, els Tres Tombs. L'Ajuntament ens va posar un carro i vam sortir bueno, i vam fer els Tres Tombs.
Molt bé, clar.
Sí, sí.
Ostres, molt bé.
I una cosa... Perdona, que t'he tallat, Anna.
No, continua. Allò dels museus i els teatres, que també... I Santa Anna, vull que m'expliquis també. Ja sé que em dic Anna i m'agrada, i tu també, i és el juliol és el nostre sap, però sé que feu una cosa molt interessant.
Doncs pues a Santa Anna feien un tas de vins, vale? Fèiem un tas de vins obert a la comunitat. Nosaltres aquí al centre tenim un jardí magnífic, que bueno, és preciós i ens dona per fer moltíssimes coses. I el que fèiem era que tenim el marit d'una treballadora que és sommelier i fèiem un tas de vins. I la nostra cuinera ens feia menjars adaptats per cada vi i anàvem explicant una mica pues, el vi, no? Pues, bueno, un tas de vins.
Sí.
I això ho fèiem obert a la comunitat. Tenia, bueno, ja tinc que es quedava fins i tot al carrer perquè ja no podia entrar ni per ocupació.
Aviam si aquest any tenim sort. Aviam si aquest any tenim sort i tornem-hi, perquè aquest tip... A més, teniu un jardí meravellós, per lo que he vist.
Meravellós.
Sí, sí, sí. Escolta, Anna, se m'estan anant el temps. M'agradaria parlar amb la Ramona, encara que sigui un parell de minuts, que ens expliqui una mica, si em pots passar amb ella. Hola, Ramona.
Hola.
Hola, Ramona. M'han dit que avui has anat a la perruqueria per posar-te guapa, per estar aquí a l'entrevista.
Clar, però vaig cada dimarts, eh?
Ah, vas cada dimarts, sí, sí. Ja he vist que teniu una perruqueria molt agradable.
Sí, sí, sí. Soc gran, però m'agrada anar arreglada.
Home, i tant. Tu sempre has anat arreglada i continues anant arreglada, oi que sí?
Sí.
Molt bé. Ramona, quant temps portes aquí a la residència?
Aquest any farà 7 anys.
Fa 7 anys. I què recomanaries a les persones? Una persona que volgués entrar ara, què li recomanaries?
Bé, com a casa.
Molt bé.
M'agradaria que vingués a la meva habitació. Els hi vaig demanar com vaig vindre. Bé, vaig vindre per un mes.
Ostres.
Perquè jo vaig estar 40 anys a Barcelona. Uh-huh. Filla de Lleida, de pagesos.
Val.
Però a mi m'agradava vendre. I quan me vaig casar, mos van posar un negoci a Barcelona.
Val. I què venies?
Anys.
I quin negoci era?
Era, com te diré, xarcuteria, tocineria i congelats.
Molt bé.
Que allà al Passeig Maragall.
Ah, molt bé. Sí, és molt barri, a més, el Passeig Maragall. Sí, sí.
Sí. I, pues, llavors, pues, nosaltres volíem el negoci perquè teníem una nena, però mos va dir, no vull jo el negoci, perquè jo vull estudiar. Jo vull estudiar, vull ser investigadora.
Ostres.
Sí, va fer la carrera d'infermera i després se'm va anar a un laboratori a començar la investigació. Era molt estudiada. És, vaja.
Ja, ja.
Només tinc una filla sola. I llavors la van enviar al Canadà a fer un treball.
Sí.
Sí. Amb un, no sé si era un hospital o què era. I allà es va enamorar.
Clar. I s'ha tacat al Canadà, una mica lluny, no?
Sí. Ja fa temps, perquè ja té una nena de 32 anys i un nen de 29.
Clar, canadencs, clar.
Sí, ella viu a la isla de Vancouver, la meva filla.
Ah, que maca.
Els nens viuen a Kelowna, perquè ja estan dependents, ja s'han dependitzat. Yeah.
I llavors, com va ser? Vas decidir estar... Vas venir aquí per un mes i ara porta 7 anys. Com és això?
Sí, llavors, com que em vaig quedar viuda, m'ho vaig vendre tot lo de Barcelona, me'n vaig anar aquí un pobret de Sant Joan. Però no em cuidava, no menjava...
Ai, ai, ai...
No podia viure sola, necessitava gent.
Clar que sí.
La botiga tenia molta gent, necessitava gent.
Ets una persona molt sociable, tu.
La filla que em va vindre a veure li va dir, nena, han obert una residència a Sant Pedó. Jo no sento Sant Pedó, però m'agradaria conèixer-la. Per què no hi vaig passar un mes?
Ostres, i aquí estàs encara, 7 anys més tard i disfrutant.
I bueno, llavors estava a la porta un dia sentada, al cap de 3 dies, i entra una senyora amb una iaia molt malalta que sortia de l'hospital. I em diu, que és nova tu? Dic, sí, són nova. Diu, vigilarà la meva mare, que està molt malalta per morir-se.
Ostres.
Dic, ai, sí? Dic, sí. Jo la vigilaré i la cuidaré.
Ostres, perquè molt bé.
Ja me li escapava el pipí i era molt més jove que jo.
Ostres.
I bueno, i estem juntes, farà 7 anys que estem juntes.
Oi, que maco.
Germanes, mos han fet germanes.
Molt bé, Ramona.
I les nostres famílies estan unides, també.
Que maco. Ostres, quan me n'alegro.
Això.
Molt...
No mos hem esbarallat mai.
Perfecte.
Mai.
Escolta, Ramona...
La sort, perquè m'ha sigut una iaia maltratada de la vida.
Ja, ja, ja.
Però està molt bé.
Me n'alegro molt.
Està molt bé.
Ramona, m'has de passar amb l'Anna perquè m'he quedat sense temps. Me n'alegro molt de parlar amb tu. M'ha agradat molt la història d'això d'estar un mes i que realment porta 7 i disfrutant molt, oi que sí?
Sí, 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 sí. I penso morir-me aquí, eh?
Ja m'ho imagino, clar. Aquí estàs com millor que en cap altre lloc. Un petonet molt fort i, Anna...
Hi ha un petó ben fort. No et conec, però m'agradaria conèixer.
Sí, ja li he dit a l'Anna que vull una foto teva i de l'Anna perquè la posarem al nostre Facebook, val?
Molt bé, molt de gust a la dona.
Una abraçada.
Gràcies, igualment.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Llavors, la pregunta que m'ha arribat aquesta setmana era com triar entre residència o centre de dia. I està relacionat una mica amb l'entrevista que hem fet fa pues, un moment a l'Anna Boet, que ella parlava de la plataforma de serveis. No? Per què? Perquè al final dius, ostres, el millor estic pensant en una residència, però pot ser un centre de dia i és un tema que ningú sap ben bé què triar. I jo crec que és important saber la diferència, o almenys entendre per on pot anar-hi la diferència. Llavors, què és un centre de dia? Anem a puntualitzar. Un centre de dia és un centre que té un horari d'apertura i de tancament determinats. Habitualment pues, obren de dilluns a divendres i estan de, pues, de 9 a 7, aproximadament. I llavors, normalment està obert sempre tots els dies laborables i els dissabtes i festius està tancat. Quin avantatge té un centre de dia? Bueno, pues té una flexibilitat horària, permet a la persona pues, acoplar-se en funció del seu ritme de vida, pues, la seva activitat, la seva rutina, pues, pot decidir si vol anar pel matí, si vol anar per la tarda, si vol anar matí i tarda, si vol quedar a dinar, si no. I llavors, com hi ha diferents franges horàries disponibles, jo crec que també és important en funció del que li agrada a la persona, quina és la seva activitat, la seva rutina. S'aixeca tard, llavors per el matí potser no li interessa anar, però a la tarda li agradaria pues, poder socialitzar. Llavors, i sobretot, jo crec que són adequats els centres de dia per a aquelles persones grans que aún tenen un cert grau d'autonomia i de capacitat cognitiva. Per què? Perquè al final el que es busca als centres de dia és que la gent, els usuaris, participin de forma activa en totes les activitats que realitzen. I clar, sempre que sigui possible que puguin opinar que el que els agrada, el que no els agrada, és al final el que ens agradaria posar-nos en les seves sabates, que és el que ens agradaria a nosaltres poder fer i decidir sobre això. Llavors, dius, molt bé, i la residència per quan? Bueno, doncs la residència està pensada, heu de pensar que és per persones que estan cuidades 24 hores del dia, 365 dies a l'any. Poden estar una temporada o poden estar de forma indefinida. Com ens deia pues, la Ramona Figuera de Santpedor, pues, ella va anar un mes i es va quedar pues, 7 anys i què pensa estar allà perquè ara és la seva casa, és el seu hogar i allà té les seves amistats i socialitzant. Llavors, normalment, per què necessites anar a una residència? Bueno, pues, perquè necessites pues, perquè et cuidin les... Més que res és si necessiten que et cuidin pues, 24 hores, perquè a més tens un equip multidisciplinar, infermeres, metges, psicòlegs, terapeutes... I llavors hi té una part hotelera, és a dir, tens les habitacions, tens el menjar, tens el servei de neteja i una part de cuidado i d'estimulació. Si necessites que et vesteixen, et vesteixen. Si et vols que et donin de menjar, dona de menjar. És a dir, depèn de la teva autonomia. Però sobretot és... Pregunteu-li a la persona què és el que vol, com se sent, i sobretot visiteu els centres, visiteu les residències amb la persona per poder prendre la decisió.
Llavors, ara ja estem acabant. Anna, ens hem quedat una mica encantats escoltant-te. Moltes gràcies, Anna Cebrián.
A vosaltres, jo espero que us agradi el programa d'avui. I desitjant pues, el següent.
I si algú s'ha connectat ara i no l'ha escoltat, sisplau, aneu a la pàgina web de radioestel.cat per escoltar les tres A's de l'Ikigai de la Anna Cebrián, del tema del dia, que és molt, molt interessant. Són 2 minuts, però ho recomanem. Pues moltes gràcies.
I a vosaltres, i sobretot això, penseu en aprendre, atrevir-te i estimar.
Que és les dues es més una e, però traduït al català.
Correcte.
Pues moltes gràcies, sobretot als nostres oients, no ens pengin, i ens veiem ara a Eixos de Felicitat.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Eixos de felicitat a Ràdio Estel.
Bona tarda, ja estem aquí a Eixos de Felicitat. Però abans de començar el programa, tinc a dir que el senyor David m'acaba de ficar la música molt alta i acabo de fer un vot a la meva cadira d'aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Bona tarda, Anna.
Hola, bona tarda. Què tal?
Anna Cano, terapeuta psicoemocional. Com veus, aquí estem contents, divertits, com pertoca Temps de Benestar. I sobretot com vas fent vots aquí a la cadira de l'estudi de Ràdio Estel, a l'estudi número 3 exactament. I veure el David rient, això és maco i tendre. Com estem, senyora Anna?
Doncs estem molt bé. Aquí esperant.
A l'Anna li vaig demanar poder parlar, poder tindre una xerradeta, com si estiguéssim prenent un cafè, sobre constel·lacions familiars. Ja hem fet diversos programes al voltant d'això, però per mi encara no són suficients i ens seguirem a parlar, ens seguirem comentant, intento portar especialistes i l'Anna Cano és una d'elles. Ens podries explicar una mica el teu currículum perquè la gent sàpiga qui és l'Anna Cano?
Sí, i tant. Doncs mira, jo vaig començar doncs amb Reiki, en aquest món, i el Reiki em va portar altres coses. Vaig fer també tot un cicle de sessions de reversing, que és una tècnica que es basava en la respiració, i això també em va portar després doncs, a les constel·lacions, que vaig participar en moltes, fins que un dia doncs, em vaig formar també com a consteladora.
Llavors,
i ara doncs, em dedico a fer bastants tallers de constel·lacions.
Llavors, jo també constelo, però no sóc un constelador perquè no tinc el curs. Això és una de les grans discussions, debats, xerrades. Quan prenem un cafè amb l'Anna, diu, Jordi, tens que fer un curs. Ens pots explicar, fer 2 minuts, quin és el teu projecte que ara tens entre mans? Abans de començar a xerrar sobre constel·lacions,
Sí. Doncs mira, ara estic preparant una formació també doncs, perquè altres persones puguin ser facilitadores de constel·lacions. I estic preparant doncs, tota una formació doncs, a mesos i estic ficada en tot això, no? Preparant molta informació perquè puguem estar molt ben preparats per fer constel·lacions.
Llavors, imagina que jo estic interessat en fer el curs, que ho saps. Passa que a mi fer cursos també saps que em costa molt. Com ho tenen que buscar? Com ho poden buscar-ho?
Ho poden buscar a Instanat, que és en el lloc on la faré.
Instanat?
Nat, sí.
Vale. Llavors, trobant aquest institut, aquesta organització, ja els hi serà fàcil trobar el curs.
Sí.
Has provat? Si busquem Anna Cano pel Google, també arribem a aquest curs? Perquè potser és més fàcil.
Sí, també es pot arribar.
Ho dic als meus oients perquè moltes vegades anem a buscar els camins més fàcils. Sant Google, perquè jo ja l'he fet sant, ens facilita molt la feina. Moltes vegades, si sabem el nom de l'Anna Cano, doncs sabem que està fent, dirigint un curs de constel·lacions, doncs serà fàcil de trobar-ho. A part del curs, també estàs fent tallers?
Sí. Estic fent un o dos al mes. Col·laboro, bueno, també aquí a Instanat, tinc un el dissabte, el dia 12, i després, bueno, a diferents postos també vaig fent constel·lacions. Perquè, a més, també les treballo a nivell individual.
Vale, per tant, no solament és curs de formació, sinó també fas tallers de constel·lacions i també fas constel·lacions individuals cara a cara, o, suposo, sí. Online també les deus fer.
També es poden fer, sí.
Llavors, abans de començar a xerrar sobre constel·lacions, deixem un minut, perquè ho trobo interessant. Què et va portar a fer constel·lacions i no quedar-te amb el Reiki o no el Rebirthing?
Bueno, doncs em va portar que vaig sentir que hi havia coses que no eren només meves, que les portava del meu sistema familiar. I fins aquí havia fet tota una feina de treure limitacions meves, coses meves, però, clar, em vaig adonar que no només era meu, no?, el tema, i vaig tindre, de fer constel·lacions per sanar coses meves familiars.
Ens pots explicar, ja sé que et demano lo impossible, però per això som amics, ens pots explicar què és una constel·lació familiar? Perquè la gent ho entengui, perquè jo quan surto al carrer i explico, faig constel·lacions, la gent mira al cel. No, què és una constel·lació familiar? Encara que pugui estar vinculat, amb les estrelles, però què és una constel·lació familiar?
Doncs, bueno, la constel·lació familiar es diu així perquè, bueno, el que treballa són sistemes. I en aquest cas és el sistema familiar. Llavors, nosaltres no només heredem el que és el físic, no? També heredem una forma de fer. Heredem uns programes, no? I llavors, les constel·lacions ens ajuden a veure què és el que hi ha que no està en el seu lloc.
Llavors, físicament, una constel·lació com es veu? Com es representa?
Sí, doncs mira, una constel·lació, bueno, som un grup de persones. Hi ha una persona que ve a constel·lar un tema, que pot ser qualsevol, pot ser un tema de salut, familiar, bueno, problemes, no? Normalment són de relacions amb les parelles, amb un familiar. Llavors, bueno, la persona diu un tema i el posem... Bueno, jo la veritat que treballo amb ocult. Ningú sap què és el que estem treballant. Llavors, necessitem una sèrie de representants i aquests representants doncs, són els que fan doncs els personatges, no? Que poden ser un personatge com pot ser una emoció. I hi ha aquests representants que són els que ens mostren què és el que està malament dins d'aquest sistema, no? I és posar tot això en ordre. No sé si m'estic explicant allà.
Sí, és a dir, bueno, jo ho entenc perfectament, perquè ja amb tu n'he fet unes quantes, i jo també n'he fet, però no deixa ser com una obra de teatre representada per actors que no saben que a qui estan representant, i tu des de fora, com a constel·lador i la persona que és constel·lada, sí, visualitza la seva problemàtica.
Això, sí.
Vale. Per ajudar una mica la gent que ens està escoltant, ens podries recomanar algun llibre que sigui fàcil de llegir? Perquè Albert Hellinger, el creador o el més important promotor de les constel·lacions familiars, el llibre entre tu i jo, i ens escolta poqueta gent, potser uns 40 o 50 mil persones, són farragossos de llegir. Jo els recomano tots. Però hi ha algun altre llibre que es faci fàcil de llegir per algú que està començant i potser sempre em vol xafardejar sobre les constel·lacions?
Mira, a mi un que m'agrada molt és Empezar a constelar, que és de la Brigitte Champetier de Ribes. I, bueno, aquesta dona parla bastant clar i bastant senzill, no? Ella també és una seguidora de Bert Hellinger, perquè ella va treballar amb ell, bueno, va aprendre d'ell, però ella a l'hora d'explicar doncs, és més senzill. I llavors aquí, en aquest llibre, bueno, et dona eines, de quina manera, bueno, tenim de connectar, no?, amb nosaltres mateixos per poder començar a treballar amb tot aquest món. Llavors, amb aquest llibre segurament que no tindràs prou per començar tu a constel·lar altres persones, però sí que t'ajuda tu mateix, doncs et dona alguna dinàmica per poder començar a practicar i sobretot deixar-te sentir.
Sí, sí, perquè és el que he comentat abans. Jo vaig estar a Alemanya fa uns anys, just el mes que Albert Hellinger va traspassar, va morir, i realment és molt interessant el que vaig viure allà. Però els llibres d'ell, excepte un, Els ordres de l'amor, són llibres que costen de llegir. Llavors, tindre un llibre que es fa amè, que es pot llegir d'una tirada, pues ajuda molt a ficar-se en aquest camp. Encara que, no sé com ho veus tu, jo opino que l'important és començar a practicar. Perquè això és, sí, això és el que em vas dir tu l'altre dia en el teu curs, que serà pràcticament tot pràctica i poca xerrameca. Això és el que em vas dir?
Sí, bueno, clar que hi ha teoria, perquè la necessitem, però per mi el més important és practicar, perquè a més, tot el que tu vas aprenent també ho tens d'anar integrant. I llavors et dona l'oportunitat de fer la seva feina també a nivell interior.
Vale.
Perquè no només et serveix per fer-te facilitador, també et serveix, doncs, això, no?, per sanar coses teves.
Llavors, ara uns momentets de publicitat i tornem.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ja tornem a estar aquí amb Anna Cano, terapeuta psicoemocional, mestra de Reiki, mestra de Rebirthing i també de constel·lacions familiars. I ara, la pregunta del millón, que dic jo. Quina utilitat té constel·lar? Per què tinc a constel·lar i què em pot aportar? De manera, Anna, t'ho demano, de manera senzilla i clara pels nostres oients.
Doncs, bueno, aviam. En principi, tots fem coses per estar més bé, no? Fem constel·lacions, fem qualsevol altra tècnica i el que volem és estar millor. I hi ha moltes coses que tenim a sobre que no som conscients, que no ens deixen, bueno, que anem repetint coses a la vida i dius, i això per què, no? Doncs sobretot és per treure tots aquests programes o totes aquestes limitacions que tenim per poder tenir una vida més fàcil, més feliç, bueno, viure una mica més bé.
Llavors, tinc la capacitat de preguntar-te, perquè sé que ho respondes perfectament, quines preguntes, al pròxim taller que tu facis, quines preguntes jo puc fer? Per exemple, puc preguntar, tinc un problema o què passarà demà amb el meu projecte? Puc preguntar això? Dic, jo tinc un projecte empresarial i vinc al taller i dic, escolta, vull saber si el projecte em anirà bé o no anirà bé. O tinc a partir d'un conflicte que jo tingui.
Doncs jo crec que més aviat seria buscar, no, el conflicte, perquè si tu busques el conflicte, les coses poden anar més bé. Tampoc no és algo que sigui adivinatori.
No, per això. Vull dir perquè això moltes vegades ho hem comentat, que molta gent que ve als tallers de constel·lacions es creu que és vindre, apretar un botonet i tot queda solventat. I això no és cert. Visualitzes una situació d'un conflicte que tu tens, es pot ordenar, de fet s'ordena, però si al cap de 10 minuts que ha acabat el taller tornes a l'energia anterior, el conflicte segueix estant present, no ha desaparegut. Estem d'acord amb això?
Sí, tant. És que, aviam, del que es tracta és que tenim d'anar treballant tothom. tots tenim de fer coses, perquè tothom tenim coses que ens van, bueno, que se'ns van posant per mig, no? I és poder treure tot això.
Exacte. Ho dic perquè això, cada vegada que fem un programa, sigui parlar del Reiki, sigui parlar de constel·lacions o del rebirthing, sempre dient, diguéssim, no hi ha màgia en aquesta vida. Les coses no se solventen perquè apretem un botonet o fem una teràpia concreta, sinó les coses se solventen per l'esforç diari que mantinguem a ratlla el conflicte que ens hem de treballar, perquè si ens deixem anar podem tornar a la situació anterior i no se solventa res. I dic perquè les constel·lacions moltes vegades es veu com algo màgic, o el tarot, i aquí la màgia no existeix. Jo sempre dic el mateix, la màgia existeix quan, diguéssim, hi ha la concepció de la vida. Després ja, més o menys, tot ho podem anar explicant. Hi ha energia que es va movent, i som nosaltres que l'anem movent. Un de fora no mou res.
No, clar, això és així. Cadascú ha de ser responsable, no?, de la seva vida i veure quines coses pot arreglar, perquè moltes vegades és això, no?, busquem que altres ens resolguin coses. I és que som nosaltres els responsables. Jo no puc ficar-li la culpa a ningú. Soc jo, no?, la que estic atraient a la meva vida una situació o altra, segons el que jo haig d'arreglar.
Llavors, Anna,
o de sanar. O d'aprendre, també.
Llavors, Anna, perquè el tema responsabilitat, recordo que fa uns anys m'ho vas dir i a mi em va deixar xocat durant mínim un o dos anys. Perquè jo pensava que, home, era responsable de la meva vida, però no de tot. Fins que prens consciència que som responsables del 100%. Però per no desviar-nos del tema, quines són les preguntes o conflictes més freqüents que trobes amb els tallers, amb la gent que ve d'assistent, de representant, o ve a constel·lar-se? Quins són els conflictes més freqüents?
Bueno, el que més em trobo és, bueno, la feina és un dels temes bastant importants, i el que més són, doncs, això, relacions, no? Doncs és que amb la meva mare, doncs, no ens avenim, tenim conflictes, o no sé, o amb germans, sobretot és això, relacions. La feina també, el que és l'economia, també és un tema que també ens constela, i prosperitat, tots aquests temes. I hi ha moltes vegades que també m'he trobat alguna enfermetat. Perquè moltes vegades agafem coses això, no?, que no són nostres. I som molt fidels al sistema familiar.
És dir,
i això és algo que també tenim de ser conscients.
És a dir, m'estàs dient que ve gent a constel·lar-se perquè es troba malament o perquè té una enfermetat determinada, i aquesta enfermetat pot vindre produïda perquè el fill, per dir-ho d'alguna manera, és fidel al pare que en el seu moment va tindre l'enfermetat?
Sí, correcte.
Això és important dir-ho als nostres oients, perquè quan t'ho diuen per primer cop, escolta, com puc ser jo fidel de manera inconscient al meu pare que va tindre una enfermetat, jo la torno a agafar, perquè conscientment ningú és fidel a enfermetats, però inconscientment sí. Vull dir, perquè això, dintre la teoria o de la carència, les constel·lacions familiars, és un tema que repeteix constantment aquesta fidelitat als nostres pares, a les nostres mares, als nostres avis, i repetim pautes, però també repetim enfermetats i formes de fer.
Clar, i tot això es pot cancel·lar, es pot sanar abans que ens arribi.
I si tinc un conflicte de parella, perquè entenc que els dos problemes principals, o tres, és feina, economia, relació amb pares, pare i mare, o relació amb pares, i relacions de parella. La relació de parella és un tema important avui en dia o ha passat de ser marginal?
No, també és important, Hi ha moltes persones que venen a constel·lar la parella. O més aviat, el perquè sempre que tinc parella trobo el mateix tipus de persona, no?
Llavors,
el mateix comportament, el mateix, bueno, com em tracta, vale? I sobretot és sanar això. Perquè, tothom volem tindre una parella ideal, no? O si no és ben bé ideal, la més adequada, no?, amb nosaltres.
Llavors, una pregunta, Anna. Jo vaig amb un taller teu i et plantejo un conflicte de totes les parelles que tinc, vaig fracassant durant un temps i fracasso. Jo sortiré amb el problema solventat. Ja sé que faig una pregunta que quan em vegis personalment em tiraràs el cafè per sobre, en sóc conscient, eh? Però tu en solventes el problema?
Aviam, es faran uns moviments, no sé si es solventarà o no, amb una constel·lació. El que sí que veuràs és el per què sempre et passa el mateix. També és veritat que quan tu fas una constel·lació no modificarà la teva vida d'un dia per l'altre. Però sí que quan tu vas donant-li consciència, no?, el per què, doncs aquí es comencen a modificar coses. I segurament, doncs, que la propera parella, doncs, serà diferent.
Vale. Ara uns moments de publicitat i tornem.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
I ara, Anna, quan vam parlar de que m'agradaria que vinguessis aquí a Ràdio Estel, Anna Cano, terapeuta psicoemocional, quin consell ens podies donar a la nostra audiència, als nostres oients, per poder-se relaxar, per poder meditar, algo senzill que puguin fer ells, doncs, sentats al sofà de casa, potser ara no, abans d'anar a dinar, però potser després de dinar, abans d'anar a dormir, a l'aixecar-se. Quin consell ens podies donar?
Doncs mira, hi ha una respiració que a mi m'agrada molt i de fet l'estava practicant ara abans que em truquessis i és, doncs, fer unes inhalacions i exhalacions però fent uns temps. Llavors, si tu fas una inhalació, per exemple, en 4 temps, fas la inhalació i vas comptant fins a 4. Després fas una parada, que la pots fer també de 4, fas l'exhalació també en 4 temps i fas una altra parada de 4 temps. Aquesta respiració, jo dic 4 perquè potser és la més fàcil, però si tens més capacitat, la pots fer inclús de 7 temps. Llavors seria, doncs, això, fer la inhalació en 7 temps, pares. Pots anar comptant, fas la parada de 7 temps, exhalació de 7 i pares 7 un altre cop i tornes a començar, i això ho fas diverses vegades. I també, doncs, és cadascú que trobi en el temps que és més fàcil. Llavors aquí carregues molta energia. Ho pots practicar durant 10 minuts, per exemple. I bueno, tot això, doncs, et relaxa moltíssim, també et fa parar la ment i, bueno, i carregues piles. Llavors pots continuar fent el que tinguis previst al dia. Ho pots fer tant, bueno, a la nit potser no tant, no? Però al matí, per començar, és una experiència molt maca.
La recomanes fer-ho mentre vas caminant?
Bueno, es podia provar.
Això vol dir que tu la fas sentada?
Jo sí.
Vale. No, podria dir, perquè jo l'he provat anar a fer-ho caminant, si pot ser dintre d'un entorn natural, no al mig de Barcelona, però si no tenim una altra opció també es pot fer. I sobretot, si algú de vosaltres, ara no, perquè estem a cap de setmana i tots estem tranquils, relaxats, esperant a veure què fa el Barça, però durant la setmana, si hi ha algun moment de tensió, de nervis, també ho podem fer-ho. Encara que no tinguem potser aquests 10 minuts, en fem 2 sèries.
Ah, sí, clar.
I dic perquè és important detectar, estic nerviós o estic nerviosa, faig la respiració i baixo molt, de manera molt important, això m'ho va recomanar tu, Anna, baixem de manera molt important el soroll i el neguit que tenim al cap i seguim. per no entrar en aquests bucles famosos de nervis, desgast, aquesta persona en té mania, aquesta feina no em surt... Llavors, uh-huh. aquestes respiracions a la feina o a casa, perquè algú de casa, els nostres fills, els nostres pares, ens fiquen nerviós, pues ens ajuda pues, a treure el soroll que tenim al cap.
Sí.
Llavors, ara ja estem terminant, ens deuen quedar un minutet, un minut que em marca el David. Com voldries concluir el programa d'avui, Anna? Què ens recomanaries d'una constel·lació?
Què et recomanaria?
Sí.
D'una constel·lació?
Sí.
Bueno, això és algo que s'ha de provar, perquè fins que no vius l'experiència, tampoc podem explicar moltes coses, però fins que no es viu, no acabes d'entendre-ho tot. Llavors, jo recomano que és algo que s'ha de provar almenys un cop a la vida. De totes maneres, tot el que ho prova, repeteix.
Pues Anna Cano, terapeuta psicoemocional, consteladora familiar, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I una forta abraçada.
Que vagi molt bé. Una abraçada.
Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Que acabin de passar un bon cap de setmana. Bona tarda. I, sobretot, que guanyi el Barça i que aprofiti.